En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Bon migdia, què tal, oients de Ràdio Olot? Avui suposo que per a molts és un dia que teniu marcat amb el calendari en vermell, perquè malauradament és un dia marcat com a Dia Internacional de l'Alzheimer, una malaltia que ens toca a molts de prop i una malaltia que segurament alguns de vosaltres, oients, us ha tocat de prop o us toca actualment de molt a prop. Avui hem sortit dels estudis per primera vegada a la profunditat, al programa dels dijous del migdia, a la sintonia de Ràdio Olot, i ens hem desplaçat en el marc d'aquest Dia Internacional de l'Alzheimer cap a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. I ni més ni menys ens hem desplaçat al costat de la Marta Linares, que és psicòleg clínic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Avui serà una conversa d'uns 20 minutets aproximadament, on coneixerem els detalls de l'Alzheimer i segurament, com hem dit a l'inici, per aquells que el patiu de prop la malaltia, doncs conèixer-la una mica més, com diu el nom del programa, en profunditat. Donem la benvinguda a la Marta Linares. Marta, què tal? Bon migdia, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Marta, ara ho comentàvem, aquest dijous és el Dia Mundial de l'Alzheimer, és un camp que la teva professió el toques molt de prop. Per començar, anem per pams, Marta. Sé que és molt complicat, però com el definiries, l'Alzheimer?
L'Alzheimer el definiria com un tipus de demència, val? La demència és un terme molt general i l'Alzheimer és una malaltia en concret, no? És un tipus de demència, és una malaltia neurològica, és a dir, l'origen de la malaltia neix d'una alteració en les neurones, avança de manera lenta però progressiva, i no només afecta la memòria, sinó que inicialment sí, és el símptoma principal, però és un deteriorament de les capacitats mentals a nivell cognitiu, a nivell emocional, canvis de conducta, i que a mesura que va progressant genera que la persona pugui tenir un grau de dependència.
Mm-hmm. Ara comentaves una paraula, eh? En aquesta entrevista potser apareixerà molt, és la progressió. Marta, si associem Alzheimer, l'associem a pèrdua de memòria, però altres coses, primer ens centrem en aquesta pèrdua de memòria. Has parlat de progressió. Com evoluciona l'Alzheimer en una persona? Depèn, entenc que de la persona no sempre és el mateix cas.
Mireu, d'alguna manera, primer de tot haurien de saber que l'Alzheimer en aquests moments no sabem exactament quina és la causa. Sabem una conseqüència. És a dir, nosaltres arribem quan la malaltia ja presenta uns símptomes. I és aquí on te la coneixem. No sabem veure per què passa allò. D'aquí totes les investigacions que s'estan fent ara, i que tot i que per als familiars que ens estiguin escoltant i veient en aquest moment, tot té un caire molt lent, però en veritat s'han anat fent avenços, que després, si vols, en parlem. D'alguna manera, què passa? Hi ha una mort de neurones, val? Aquestes neurones es lesionen. En el cas de l'Alzheimer, aquesta lesió neuronal comença en una àrea concreta del cervell, que és l'hipocamp. Aquesta àrea és la que d'alguna manera s'encarrega de la fixar nous aprenentatges, i és la memòria recent, la memòria immediata. Aquí s'inicia la pèrdua neuronal, però no només envaeix aquesta àrea. És una malaltia progressiva perquè a poc aquest mort neuronal va afectant a altres àrees del cervell. Cada àrea del cervell té unes funcions i per això parlem de progressió. És a dir, va avançant en funció. El perfil neuropsicològic típic de l'Alzheimer és que afecta principalment el que en diem les àrees corticals, que són les àrees superiors del cervell. La tríada més característica de l'Alzheimer, quan ja està en una fase lleu, moderada, seria principalment el trastorn amnèsic de fets recents. És a dir, la persona se'n pot recordar perfectament de les coses passades, de la seva història de vida, però no recordar, per exemple, què ha menjat avui per dinar, o que jo sóc la seva filla i jo l'he anat a veure. Molta gent això li confon, perquè diu, bé que se'n recorda de... Pues clar, perquè ens entenguem, això està en dos arxius diferents. La tríada característica de l'Alzheimer en una fase incipient lleu moderada és l'amnèsia, la pèrdua de vocabulari específic i les dificultats per executar una tasca que fins al moment era capaç de fer.
Ara ho comentaves, eh? Hi ha aquestes, aquestes característiques, com dèiem, la memòria, les dificultats en la comunicació. També hi ha un dels altres temes que m'hauria de parlar, que és l'orientació, no? Que també és un dels fets que una persona, en un moment que pot tenir aquesta fase inicial d'Alzheimer, pot tenir, no?
Clar, l'orientació és una de les coses que també es va perdent. El que passa que l'orientació no sol aparèixer en fases molt lleus o lleus, sinó que aquesta és una característica d'una fase 4, que en diem. Nosaltres, els especialistes, intentem avaluar l'Alzheimer de la fase 0 a la fase 7, sent la 7 la màxima dependència. Aleshores, aquests símptomes que tu expliques apareixen sobre el final de la 3, principi de la 4. Aquí la persona surt al carrer i, a l'igual, en un espai ben reconegut, no és capaç d'orientar-se. Aquí ja estem parlant de que no només hi ha uns oblits, no només hi ha un problema de memòria, no només li costa evocar algunes paraules, sinó que aquí ja anem afectant una altra àrea del cervell que és més temporal esquerra i que ja implica aquest grau de desorientació.
En el marc d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, les dades, les últimes, marquen que més de 800.000 persones pateixen aquesta malaltia a l'estat espanyol. Clar, són moltes famílies al darrere, moltes persones, evidentment. Marta, com a psicòleg clínic, m'agradaria saber els passos que se segueix a l'hora de, per exemple, comunicar a una família que seu pare, mare, familiar, té Alzheimer. Quins processos se segueixen?
Jo penso que un dels èxits que hem assolit ara és la conscienciació, perquè les persones cada vegada són més transparents a l'hora de comunicar aquest tipus de malaltia, tant a nivell social com a nivell familiar. S'ha generat una certa transparència i això ha facilitat que les persones tinguin més informació i que vinguin abans a les nostres consultes. Hi ha una diferència molt significativa si féssim un cribatge entre fa 10 anys a ara, en quin moment es consultava i en quin moment s'estan consultant ara. Les persones tenen més informació i ara, quan ens arriben una mica a la consulta, a vegades és una queixa d'oblit, alguna queixa de falta de memòria. Abans ens arribaven quan la malaltia ja estava molt avançada. Per tant, això ja és un èxit. Quin és el circuit que un ha de seguir? El circuit que un ha de seguir quan un nota que hi ha una pèrdua de memòria, o si el propi pacient no la pot notar, perquè una de les característiques de l'Alzheimer és que hi ha un trastorn, que en diem una nosognòsia, que vol dir una falta de reconeixement del propi, de la sensació del dèficit, de la pèrdua, i a vegades la demanda sorgeix més a través de la família que del propi pacient. Davant d'això, el primer que hauríem de fer és anar al metge de capçalera. El nostre metge de capçalera ens farà una analítica que en diem de despistatge, mirarà que no hi hagi alguna alteració metabòlica com un hipercolesterolèmia, un dèficit de vitamina B12, un problema de tiroides, algun aspecte que pugui influenciar en el rendiment de la persona. Si això es descarta i l'analítica aquesta de despistatge és correcta, l'infermera li farà unes escales que molts ara ja coneixen, tant familiars com pacients, que és un Pfeiffer, un mini mental, que fan unes preguntes molt senzilles però que ja tenen una certa sensibilitat per cribar si aquell rendiment és normal o no. Si surt un cribatge afectat és quan s'activa la derivació cap a nosaltres, que som els especialistes. L'envien al neuròleg, no sé que sigui un cas d'una persona amb molta cronicitat i una edat molt avançada, que aleshores després és el metge geriatre, la consulta de geriatria, qui assumeix aquestes derivacions. El valora el neuròleg amplia l'exploració i normalment demana una prova d'imatge. La més senzilla i més fàcil accedir és un TAC de crani i una valoració neuropsicològica, que aquí és on, en aquest cas a nivell d'Olot, sóc jo qui les fa. Aleshores, amb tot això es recull i es mira si hi ha un perfil patològic. En quant al que tu me preguntaves, clar, has de tenir, normalment has de tenir espai a la consulta, has de tenir temps, perquè és molta la informació que se li dona a aquest familiar, els hi estàs confirmant aquella sospita que ells tenien de això pot ser que sigui, i d'alguna manera ells s'han de sentir segurs, acompanyats, orientats, amb algunes petites pautes d'actuació, però no tot ha de passar en aquell primer moment. Encabat, el que hem de saber és que aquests cuidadors necessiten, aquestes persones de referència, necessiten un acompanyament continuat. Uh-huh. Aleshores, això és una de les coses que amb el temps també hem vist. Inicialment el cuidador no era una figura principal com per haver d'atendre, i en canvi ara sabem que és una peça i un rol vital per la contenció d'aquest tipus de malalties. Uh-huh. Aleshores, s'ha de cuidar el cuidador, i se van creant nous recursos a nivell de la comarca per donar una continuïtat i, depenent de la fase en la que estigui la malaltia, tingui unes eines. Per exemple, jo informo, al igual que l'especialista, de quin és el diagnòstic, faig una primera acollida, hi ha un assessorament, no només psicològic, sinó també legal i també moltes vegades social, perquè a través d'aquestes malalties tu ja has de començar a fer una planificació i una previsió de, doncs, haurien de començar a iniciar alguns tràmits legals com socials, com és la llei de la dependència, o a vegades són persones que encara estan en una etapa activa laboral. Uh-huh. Què significa això? Posar en contacte les famílies amb associacions. A nivell de les àrees bàsiques s'han implementat figures de suport psicològic a la cronicitat que també intenten donar aquest suport continuïtat als cuidadors. El cuidador és un rol essencial per l'acompanyament, el maneig i la contenció d'aquest tipus de malaltia. Avui en dia els estudis diuen que el gran suport, qui conté més tota aquesta part d'aquestes malalties, són les famílies. Per tant, evidentment, és una institució que s'ha d'atendre. I no només en el moment del diagnòstic, sinó assegurar que en aquest procés, que és un procés llarg, puguin tenir una continuïtat de suport i assistencial.
Aquí anava, és un període molt llarg, és una malaltia que, com hem comentat, no té cura, encara s'ha d'esbrinar exactament el punt de partida. Com és conviure amb una persona amb Alzheimer?
Ara jo contesto això que sí. M'adius, només matitzar sí. Una cosa, és a dir, evidentment no és una malaltia que en aquests moments tingui cura. Sí que és veritat que molts espectadors i oients hauran sentit que s'estan fent molts estudis, investigacions, els hi costa discriminar fins a quin punt aquesta notícia és certa o no, si això que pren és el que ja ho podríem estar-li donant una altra cosa. Avui en dia l'únic tractament que tenim és un tractament que intenta pal·liar els símptomes. A nivell de memòria tenim una sèrie de tractaments, que si després en parlem, i a nivell d'accions i a nivell ambiental, si actuem de determinades maneres, podrem pal·liar alguns símptomes de la malaltia. A nivell de tractament psicològic podem ajudar a pal·liar, però sempre amb l'objectiu de generar un alentiment en el procés de pèrdua. Però el procés de pèrdua és irreversible. Val? El que estem veient és que en el cervell hi ha un cúmul d'un tipus de proteïna en la neurona, que això genera unes plaques amiloides, que això fa uns cabdells i que d'una a l'altra van transmetent aquesta informació, i és quan es va fent aquesta pèrdua neuronal. Moltes famílies també deuen haver escoltat l'anàlisi biològic de si jo tindré demència. Avui en dia hi ha estudis que estan molt liderats per la Mercè Boada, la doctora Boada, la Fundació ACE, la Fundació Pasqual Maragall, etc, etc, que el que intenten és veure si a través de treure, no? Extreure líquid encefalorraquídic, hi ha un aport d'un tipus de gen, l'APOE. Quan més varietat d'aquest gen hi hagi, més risc tens de patir. Però tampoc és una prova que t'asseguri haver de tenir l'Alzheimer. Per tant, no té cura, no sabem exactament quin és l'origen, tenim tractament per pal·liar, i d'aquí la pregunta que tu me feies. Per tant, si és una malaltia amb aquestes característiques, com és conviure? Clar, és difícil. És difícil, per què? Perquè tu estàs acompanyant a una persona que de manera més o menys ràpida va tenint una pèrdua d'habilitats, i això generarà uns canvis en l'humor, en la conducta i per tant en la dinàmica familiar. Per tant, jo el que penso és que, assumint que és difícil aquest tipus de convivència, el que hem de donar per fet des del minut zero és que el pacient mentre es pugui, el malalt d'Alzheimer, mentre es pugui fer coses que pot fer que les faci, perquè hem de mirar de potenciar al màxim l'autonomia possible mentre sigui possible, incloure'l en el moment en què el deteriorament és lleu, incloure'l en la presa de decisions, i en quant al familiar, que el familiar pugui entendre que no és una malaltia que un pugui abraçar sol, que necessitem xarxa informal, que vol dir família, amics, veïns, o formal, que vol dir contacte amb serveis socials i activar una sèrie d'ajudes que puguin assegurar. És una malaltia que s'ha de compartir la cura.
Hem començat pel principi, coneixent una mica l'Alzheimer, amb la Marta Linares, psicòleg clínic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Marta, hem parlat de què pot afectar, hem parlat de memòria i d'altres aspectes. Anem baixant l'escala i parlem del cas anomenat, els tractaments. Hi ha tractaments de l'Alzheimer i quins són a dia d'avui? I alhora et pregunto, cada dia està més a prop a obtenir el que volem tots, que és aquesta cura, trobar aquesta cura de l'Alzheimer?
Tractaments que tenim ara, com us deia abans, és pal·liar. Pal·liar vol dir minimitzar, fer petits aquells símptomes que, si se'ns compliquen o persisteixen molt en el temps, poden influenciar en que el procés de pèrdua sigui més ràpid. Per tant, hem de fer una valoració integral de la persona. A la persona, no tota la solució està en una pastilla, no serà en aquests moments, no. Hem de fer una intervenció interdisciplinària i global. És a dir, a nivell de memòria, què tenim avui en dia? Avui en dia el que tenim és una sèrie de tractaments, que tècnicament en diem els anticolinesteràcics, que el que intenten és reduir l'acumulació d'aquella proteïna de la que parlàvem. Intenta reduir que aquest procés sigui tan ràpid, que aquesta acumulació sigui més lenta i, per tant, la transmissió de neurona a neurona sigui més lenta. Aquest era l'objectiu d'aquest tipus de tractament. En realitat, els estudis ens diuen que no s'ha pogut arribar a comprovar que una persona que només prengui posat un tipus d'anticolinesteràcics és el donepezilo, no? L'aricep, conegut per algunes famílies, si ens escolten o ens veuen. Aleshores, no hi ha uns estudis que puguin demostrar que realment frena amb molta diferència la persona que només fa aquest tipus de tractament a la persona que no en fa cap. El que sí que genera una diferència significativa entre la persona que fa i el que no fa és quan a aquest tractament li sumem una prescripció ambiental. Una prescripció ambiental vol dir accions dirigides tant al benestar emocional de la persona com a l'estimulació cognitiva de la persona afectada d'Alzheimer. Per això d'aquí se sap que és molt important l'activitat física, és molt important l'activitat mental, és molt important la socialització i el temps de lleure, perquè també necessitem, no?, reforçar aquests neurotransmissors que tenen a veure amb la motivació i l'estat d'ànim. No cal que la persona amb Alzheimer quedi aïllada, això no és protegir-la, és empobrir aquestes connexions. Si detectem que la persona té insomni o té ansietat o té depressió, hem de fer un tractament farmacològic que intenti reduir aquesta sintomatologia, perquè pot correlacionar amb més pèrdua cognitiva. Si jo estic molt agitat, vaig més ràpid a perdre capacitat, habilitats mentals, no? És molt important que intentem controlar els factors de risc. Quan més colesterol, més obesitat, més triglicèrids, més hipertensió o més diabetis, són variables que no ajuden al rendiment del cervell. Per tant, el control de tots aquests paràmetres també ens donarà un millor pronòstic en quant de temps desenvoluparà la persona la malaltia. Per tant, ja veieu que és molt important fer una intervenció global. El tractament, com que no tenim exactament la causa, ha de ser global, farmacològic, tant de memòria com de símptomes psicològics associats, d'activitat, de socialització, d'activitat física i mental, i control dels paràmetres de risc, que són els que poden interferir més a nivell cerebral.
I una pregunta que m'agradaria fer, no sé si te l'han fet mai, i si te l'han fet mai ens agradaria que la responguessis. Si creus que el cervell és l'òrgan més difícil d'estudiar al cos humà? Sí. No sé què n'opines.
Vull dir, directe. És a dir, el que nosaltres som capaços de saber d'ell és molt poquet en relació al que realment hi ha. El que sí que és cert és que abans et comentava que abans hi havia dos problemes. Una, la consulta dels pacients es feia molt tard, i l'altra, la capacitat per poder fer el diagnòstic s'endarreria molt, perquè ens faltaven eines per avaluar això. A través d'aquestes eines també estem aprenent més del cervell. És a dir, ara no només tenim un TAC, tenim una resonància magnètica cerebral, tenim altres proves que són de contrast, com l'ESPECT o el PET, i això ens està donant molta informació de com funciona el cervell. Aleshores, sabem, és difícil, és un òrgan molt complicat, en sabem poc d'ell, però crec que els avenços estan anant en aquesta línia de poder conèixer a poc més, tant a través de l'avaluació neuropsicològica. Jo quan avaluo algú intento veure com és el rendiment, quines són les connexions, aquesta àrea està afectada, falla això. És a dir, tant a nivell clínic com d'imatge estem avançant força a poder comprendre a través d'anàlisis analítics, no? I de genètica. Vull dir que es coneix poc, però en aquesta línia s'està avançant força. A la pregunta que em feies abans, que crec que no he contestat, que era si estem cada vegada més a prop de la cura de... Jo vull creure que sí. L'altre dia llegia un article de la Mercè Boada, en la que estàvem parlant de que als Estats Units ara aquest any es valida un tractament en el que en el període d'assaig s'estava veient com realment aquest sí que tenia una millor correlació amb la frenada de la malaltia que amb els medicaments que tenim ara. Anant bé, potser nosaltres a nivell europeu ens arribarà a finals del 2024. Aquesta és una de les notícies que té força credibilitat. S'havia parlat de la vacuna anti-Alzheimer, s'havia parlat de... No. Aquest és l'última novetat, l'última actualització que tenim. Per tant, nosaltres tenim molta fe. Jo he de donar les gràcies a tots els pacients i a totes les famílies que són absolutament altruistes en la consulta, que es donen no només en bé de millorar el seu procés de la malaltia, sinó en bé de conèixer més coses d'aquesta per poder avançar. Es presten a entrevistes, a assajos clínics, a seguiments, a avaluacions. Hi ha una alta capacitat d'empatia i generositat, tant dels propis pacients amb diagnòstic d'Alzheimer com de les famílies.
I ja per anar acabant, recordem, estem parlant amb la Marta Linares, psicòloga clínica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Mirem una mica cap a casa. Com es treballa des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa l'Alzheimer? Quines eines disposa l'hospital? I si en els darrers anys, com comentaves, a nivell global, també s'ha avançat a nivell local i en aquest cas a la Garrotxa.
S'ha avançat i intentem... És una formació continuada i és una revisió continuada d'aquest circuit de què passa amb el deteriorament cognitiu i les demències a nivell de la Garrotxa. No és una malaltia típicament geriàtrica, és una malaltia que persones joves també poden patir, però sí que se sap que un dels factors de risc més alts és els anys. La nostra població té les característiques que té i, per tant, a nosaltres ens ha de preocupar molt l'Alzheimer, perquè és una malaltia en què es diagnostica molt, hi ha una alta incidència i una alta prevalència. Per tant, nosaltres sempre hem d'estar en contacte amb formació, amb actualitzacions i en revisió d'aquest circuit. Hem de millorar els circuits des del moment en què té la queixa. Una de les coses que hem de millorar és escurçar el temps d'espera des de que té la queixa i fa la consulta fins al diagnòstic. Intentar escurçar això és un objectiu nostre. Què els hi podem oferir? En aquests moments estem a un nivell molt bo, molt òptim, tant de professionals especialistes com d'avaluació. De totes maneres, nosaltres, el nostre referent és el Trueta. Per tant, si nosaltres tenim un pacient jove amb unes característiques atípiques, nosaltres tenim la possibilitat de fer una derivació cap a un centre que és superior al nostre pel fet que nosaltres som comarcal i que pugui accedir a un altre tipus de proves o un altre tipus d'avaluacions. Per tant, de les coses que té l'Hospital Bones és bona accessibilitat i bona comunicació amb els equips de xarxa que es dediquen a l'estudi del deteriorament cognitiu i de les demències. Per tant, un ciutadà d'Olot té les mateixes garanties i possibilitats que un ciutadà de Girona, de Barcelona o de Massachusetts. Fer que això sigui equitatiu i sigui just és un èxit. Quins recursos tenim? Treballem molt bé amb la xarxa social. A nivell de comarca tenim bona relació amb el món sanitari i el món social, que això és vital per començar a donar a entendre i orientació a un altre nivell aquests familiars i el propi pacient. Per tant, de seguida sabem derivar cap a aquests llocs d'orientació, també de suport des de primària. Tenim una molt bona relació amb primària i primària ens dona molt bon suport. L'hospital compta avui en dia amb la possibilitat d'oferir un tractament neurorehabilitador online, en aquests moments és online. Les persones que necessiten exercitar la ment, nosaltres tenim un conveni amb la Gutmann, amb la clínica Gutmann, i aleshores jo personalment sóc la que m'encarrego de generar un perfil d'usuari amb les característiques del perfil neuropsicològic que té aquella persona i s'estableixen una sèrie de sessions. En cas de l'Alzheimer són 120 sessions programades amb la regularitat i la freqüència que un requereixi, 2-3 dies a la setmana, cada dia, depenent. I això ens permet assegurar que les persones des de casa poden exercitar la ment i fer un control al cap d'uns mesos per veure què fem amb aquest tractament. Des de primària també es van oferir, és a dir, crec que som una comarca que anem enriquint a nivell de recursos i eines, no només mèdics o psicològics, sinó també socials, de socialització, de teràpia ocupacional i d'activitat física. I com que de moment hem parlat del tractament i aquest és un punt molt important en com evolucionarà la malaltia, estem posant molta força en això. Per tant, no sé si t'has respost.
Sí. Hi ha moltes eines per analitzar i acabar de treballar amb aquesta cura, que esperem que arribi més aviat que tard, de l'Alzheimer, com ha comentat la Marta, però és un procés llarg. Marta, per ja si tancar, aquí a l'Enprofunditat de Ràdio Olot, quan parlem amb les persones que són molts minuts, ens agrada acabar les entrevistes coneixent-les una mica més a fons. Per tancar l'entrevista, Marta, explica'ns una mica com la Marta Linares arriba a ser psicòleg clínic.
Per accident, pràcticament. És a dir, semblaria que havia de ser molt vocacional. Jo sí que sento que és purament vocacional. Per mi és una passió, jo parlo amb passió, però la veritat és que jo vaig fer un batxillerat científic. A mi em semblava que la ciència havia de ser només una branca de medi ambient o alguna enginyeria, i gràcies a una meva tutora em va fer veure que dintre d'aquest àmbit també hi havia les ciències de la salut. Aleshores, ell em va fer un assessorament, una orientació, que si ens està escoltant li he de donar les gràcies perquè m'ha fet molt feliç, i vaig entrar a fer psicologia clínica. Saps que a vegades et pregunten i diuen és perquè vols ajudar els altres, és perquè no tenia molt clar aquesta vocació, però sí que és veritat que és una professió que és molt exigent, no en la carrera, però sí després a l'hora d'exercitar-la. Sí que requereix de posar-hi molt d'un cap a l'altre, molta dedicació d'hores i sobretot de molta formació. Jo estic, abans us ho deia, molt agraïda als professionals, als familiars i als pacients, també als professionals meus companys, i estic supercontenta d'haver finalment fet aquesta carrera, que és la psicologia clínica.
Doncs així tanquem l'entrevista d'aquest dijous a l'Enprofunditat de Ràdio Olot en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que tant la Marta com segurament molts oients que ens estan escoltant esperem que tard o d'hora puguem fer aquesta entrevista parlant de la cura que pugui arribar a tenir l'Alzheimer. Un plaer, Marta, primer tot que ens hagis acollit a casa teva, com és l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, i l'altre per també conèixer més a fons una malaltia tan complexa com és l'Alzheimer.
Moltes gràcies a vosaltres per traslladar-vos aquí i venir, que l'hospital té les portes obertes, és molt maco, no?, quan hi ha aquesta sinergia entre la salut, la comunicació o altres àmbits. I com a missatge final, m'agradaria donar molts ànims als pacients amb diagnòstic d'Alzheimer, a les famílies, estem motivats, tenim ganes de seguir avançant i investigant, no tenim cura, però sabem tenir cura d'aquesta malaltia, estem canviant moltes coses i hem de ser optimistes per un futur no molt llunyà, espero.
Doncs des de Ràdio Olot ens sumem aquest missatge. Gràcies, Marta.
A vosaltres.
Doncs amb la Marta Linares, avui entrevista a la psicòloga clínica de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, tanquem l'En Profunditat d'aquest dijous. Tornem la setmana vinent amb més històries, aquí, a la sintonia de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.